Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquesta és una d'aquelles setmanes, caps de setmana sobretot, en què tothom parla de cinema i el setè art és protagonista en mil i una converses, perquè se celebren els Oscars. Afortunadament, nosaltres en parlem cada divendres amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
La matinada de diumenge a dilluns, 75a gala dels Oscars de Hollywood. I déu-n'hi-do de com està d'obert aquest palmarès, eh? Almenys sempre hi ha un parell de candidatures que han arribat frec a frec i no sabem què passarà.
Sí, sí. En aquest cas, les que estan més obertes, la de millor pel·lícula, la de millor actor principal i la de millor actriu principal. Són les que estan més obertes i més després del que va passar aquest passat diumenge a l'entrega dels SAG Awards, que són els premis del sindicat d'actors, que justament Timothée Chalamet va guanyar el premi a millor actor per davant d'Adrien Brody, que era el gran favorit. Demi Moore li va guanyar el premi a millor actriu per davant de Mikey Madison, que la lluita continua estant així. Fins l'últim moment jo crec que estarà bastant igualada.
Aquests quatre arriben empatats als Oscars, no? No sabem què hauran votat els acadèmics. Fins l'última hora estan frec a frec.
Correcte, correcte. O sigui, es parla molt de sorpresa de Timothée Chalamet per una pel·lícula que veurem ara a continuació, que és A Complete Unknown, que s'estrena avui. I bé, i Mikey Madison ha guanyat l'Independent Spirit Award i el BAFTA. Demi Moore ha guanyat el Globus d'Or, ha guanyat també el SAG i ha guanyat també altres premis, per tant està la cosa bastant, bastant oberta.
Mikey Madison surt a Anora.
Anora, sí. Ella és Anora, de fet.
Ella és l'Anora.
Sí, sí.
I peli, perquè he sentit que Conclave ha agafat embranzida, no sé si a causa de l'ingrés del Papa.
Sí, sí, sembla que, bueno, o sigui, la gran sorpresa, sens dubte, d'aquests SAG Awards va ser que el premi a millor repartiment, que és l'equivalent a millor pel·lícula, va ser per Conclave, just quan Anora, doncs, venia de guanyar diverses coses. Venia de guanyar els Independent Spirit Awards, també, a millor pel·lícula. Havia guanyat els premis del sindicat de directors, els del sindicat de guionistes. Vull dir, semblava ja la gran favorita i, de sobte, el SAG Awards, el premi a millor repartiment, que és l'equivalent a millor pel·lícula, el guanya Conclave. Per tant, està la cosa bastant oberta. També es comenta que el sistema de votació dels Oscars, que a vegades fa que hagin d'ordenar les pel·lícules de més favorita a menys favorita, doncs podria deixar sense premis en hora, o sigui que de cara al diumenge està absolutament tot obert.
I què passarà amb Emilia Pérez i Carla Sofia Gascón? Perquè, finalment, Netflix diu que li paga i que pot assistir a la gala. I si fa aquest moviment Netflix, potser és perquè li ha arribat algun rumor que tenen opcions o és màrqueting i prou?
Bueno, després parlarem d'Emilia Pérez, vull dir, però bueno, sí que està confirmat que Carla Sofia Gascón assistirà als Oscars, però jo crec que no serà tant per rebre el seu Oscar a millor actriu, sinó per rebre un altre dels premis. Que després, bueno, sí,
entrem,
si voleu.
Entrem, si vols.
Faig ja la meva...
Fes porra.
Bé, jo faig la porra, però jo no puc fer la travessa.
La travessa dels Oscars del Kubrick?
La travessa dels Oscars del Kubrick no la puc fer, llavors...
Ets part de l'equip, per tant, estàs vetat.
Estic vetat, per tant, bueno, tot i que... Bueno, o sigui, jo ara vaig a dir quins serien els meus guanyadors.
Els teus Oscars ideals, eh?
Els meus Oscars ideals. Jo, millor pel·lícula, li donava The Brutalist, perquè... És a dir, Anora també m'agrada molt, és una grandíssima pel·lícula, però jo crec que és una mica més rodona de Brutalist. Millor direcció jo li donava a Brady Corbett per The Brutalist, que Anora també està superben dirigida, però The Brutalist jo crec que està algú més ben dirigida, tot i que hi ha la intenció des del començament de fer una pel·lícula gran. Millor actor, jo personalment apostava per Adrien Brody, també crec que fa un paper que s'ho mereix.
The Brutalist.
The Brutalist, també. Millor actriu, jo li donava sense dubte a Mikey Madison per Anora, que fa una interpretació extraordinària. Va aprendre...
Però ja té temps, no? Com dèiem, amb,
sí, però...
amb els Goya i la Vilarasau.
Sí, sí.
I en canvi, Demi Moore, se li acaba el temps.
Bueno, ja, però... És a dir, o sigui, Demi Moore està notable a La Sustància, però és que Mikey Madison es va aprendre a ballar com una treballadora sexual de veritat i va aprendre rus expressament per preparar-se al personatge. O sigui, ja es nota que hi ha una feina molt... molt gran, i a més, vull dir, aquesta noia no era del tot una desconeguda, ja havia sortit a Érase una vez en Hollywood de Tarantino, a l'escena final feia d'un dels Manson, havia sortit a Scream, vull dir, ara definitivament ha explotat com a actriu, però realment jo crec que es mereix el paper perquè ella és Anora, de fet. I millor actor secundari, jo val a dir que no he vist a Real Pain, per tant no puc jutjar la interpretació del gran favorit, però jo personalment li donava Guy Pearce per The Brutalist, que crec que és un gran actor i aquí fa un gran paper. Millor actriu secundària, m'està bé que guanyi Zoe Saldana per Emilia Pérez, perquè el primer cop que vaig veure la pel·lícula vaig pensar quin paperàs que fa Zoe Saldana en aquesta pel·lícula, tot i que també m'agrada molt com ho fa Felicity Jones per The Brutalist. Millor pel·lícula estrangera, doncs ara sí, anem a Emilia Pérez, i jo crec que, bueno, sí, millor pel·lícula estrangera, jo personalment crec que s'ho mereix Emilia Pérez, al marge de totes les polèmiques que ha generat. I, de fet, bueno, estarà la cosa entre Emilia Pérez i On estoy aquí, però possiblement acabi sent... Si es pot endur alguna estatueta, a més d'aquesta de millor actriu de repartiment, és la de millor pel·lícula estrangera. Millor pel·lícula d'animació, jo apostaria per Flow, de Jean Silvalodis, la pel·lícula aquella letona que vam comentar fa unes setmanes. I millor banda sonora, aquí sí que estic d'acord en que Conclave tenia una molt bona banda sonora, ja també nominada Wicked, que també és així més musical, però millor, Conclave tenia una molt bona banda sonora.
I el biòpic de Dylan, que després comentarem, no està nominat com a banda sonora?
Crec recordar que no.
Carai.
Diria que hi havia The Brutalist, Conclave, sí. Wicked, i ara no recordo si ha complit
el
nom.
I destaques la de Conclave.
Jo, bueno, no he vist encara complit el nom perquè s'estrena avui, però... Sí. Però jo, sí, jo destaco que Conclave tenia una bona música, sens dubte. Uh-huh. I, bueno, seran uns Oscars marcats, doncs, per l'absència de Gene Hackman, que guanyador de dos Oscars, per The French Connection i per Sin Perdón, que ens va deixar ahir, amb una grandíssima filmografia, això, The French Connection, Sin Perdón, La conversació de Francis Ford Coppola, el Superman de Richard Donner, també, Los Tenenbaums de Wes Anderson, vull dir, un gran actor que ens ha deixat amb 95 anys. Per causes encara una mica desconegudes.
Una mica de Hollywood.
Que s'estan investigant.
Sí, estan sortint pistes. I abans d'aquests Oscars ha tingut lloc el primer gran certamen cinematogràfic europeu de l'any, que és la Berlinale.
Sí, sí. Un festival on el cineasta independent americà Todd Haynes, director de Lejos del Cielo, director de Carol i recentment de Secretos de un escándalo, amb Natalie Portman i Julianne Moore, presidir el jurat i li ha donat l'os d'or a la pel·lícula noruega Dreams.
Sí, perquè el director és impronunciable.
Sí, sí.
Dag Johan Haugerud o una cosa així.
Sí, sí. Li ha donat el... Bé, doncs, Todd Haynes li ha donat l'os d'or a la pel·lícula noruega Dreams, Sex Love, un os d'or una mica polèmic, perquè que alguns han dit han tatxat de decebedor, tot i que s'haurà d'esperar una mica a veure la pel·lícula per veure si és un os d'or merescut o no. Però és un canvi respecte als anys anteriors, perquè els dos anteriors Ossos d'Or, els del 2023 i 2024, els havien guanyat documentals i ara justament torna a guanyar una pel·lícula de ficció. Llavors, aquí hi ha un canvi.
I una pel·lícula espanyola, Sorda,
sí.
També ha sortit molt ben parada.
Sí, sí, Sorda, d'Eva Libertad, amb Álvaro Cervantes, que crec que és una òpera prima, ha anat a la secció Panorama i s'ha endut el Premi del Públic. Aquesta, sens dubte, la projectarem quan s'estreni a l'abril. I sí, sí, ha sigut una de les pel·lícules destacades. També és destacable el Premi Millor Direcció per una pel·lícula xinesa que ha agradat molt, que es diu Living the Land, que ja té distribuïdora aquí a Espanya. El Premi a Millor Interpretació per l'actriu Rose Byrne, que era la protagonista d'Insidious i també havia sortit en pel·lícules com X-Men Primera Generació. Ha guanyat el Premi Millor Interpretació per una pel·lícula d'A24 que es diu If I Had Legs, I'd Kick You, que es veu que és una comèdia així una mica experimental, i l'actor Andrew Scott, que tenia experiència sobretot en televisió, en sèries com Sherlock o Fleabag, ara recentment va fer una per Netflix que es deia Ripley, ha guanyat el premi a millor interpretació secundària per l'última pel·lícula de Richard Linklater, el director de Boyhood i Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer, Antes de l'anochecer, que es diu Blue Moon. Bé, doncs, ha acabat amb el premi a millor interpretació de repartiment per Andrew Scott.
Així ha anat a grans trets el palmarès de la Berlinale i hem fet pronòstics d'aquests Oscars. Veurem què acaba passant. Anem per les estrenes perquè arriben pel·lis que estan nominades als Oscars encara. Amb quina comencem, Miquel?
A Complete Unknown.
Mr. Bob Dylan!
200 personas y cada una de ellas quiere que sea alguien diferente.
¿Y cómo cantas?
Lo que hago yo es evadirme a otro lugar. Pero soy un extraño ahí. How does it feel to be on your own?
With no direction home. Timothée Chalamet es posa la pell d'aquest Bob Dylan dels inicis, dels seus primers anys de carrera.
Sí, sí, perquè la pel·lícula no cobreix tota la seva vida al complet, sinó els seus primers anys i com passa de ser dels seus inicis en el folk a passar-se al rock elèctric, definitivament. És una pel·lícula que dirigeix James Mangold, que és, justament ja tenia experiència fent biopics musicals perquè va dirigir el biopic de Johnny Cash, En la cuerda floja, que justament Johnny Cash també apareix a Complete Unknown, interpretat en aquest cas no per Joaquin Phoenix, que hagués sigut molt maco, sinó per l'actor Boyd Holbrook. I bé, i també és el director de dues de les aventures en solitari de Lobezno, Lobezno Immortal i Logan, Le Mans 66, i recentment, fa un parell d'anys, va rellevar Spielberg a l'última entrega d'Indiana Jones, Indiana Jones i el Dial del Destino. Per tant, un director amb experiència, sens dubte. I en aquest cas, doncs bé, A Complete Unknown, doncs, bé, s'ambienta en l'escena, amb la influent escena musical de Nova York de principis dels anys 60 i parla, doncs, de l'ascens a la fama de Bob Dylan amb 19 anys i, bueno, i com culmina el 1965 amb la seva actuació de rock elèctric al Newport Folk Festival. I bé, i bàsicament és una pel·lícula que es veu que retrata a Bob Dylan com un autèntic narcisista, com un autèntic tòxic, i que fa un, bueno, un retrat, bueno, el retrata com una persona bastant menyspreable. Però bé, però es destaca sobretot aquesta interpretació de Timothée Chalamet, que ha estat 5 anys i mig per preparar-se el paper.
Aprenent a tocar la guitarra i a cantar, perquè sí, sí. És ell qui ho fa.
Total, total.
Una passada.
Sí, sí, però a més... Un Timothée Chalamet que veiem en un... Això és el que més es destaca, que aquest Bob Dylan no té res a veure ni amb el Paul Atreides de Dune, ni amb el Willy Wonka de Wonka. És a dir, és un personatge completament diferent per Timothée Chalamet, que, sens dubte, és qui li pot treure ara mateix l'Oscar a Adrien Brody.
Si hi ha un pro, és la durada?
Sí, bastant. 2 hores 21 minuts. Es destaca que és una mica llarga. Però bé, també es destaca que és una pel·lícula que encara val prou la pena, sens dubte. Es veu que també està molt bé Edward Norton, Mònica Barbaro i els altres actors. Boyd Holbrook també es veu que ho fa bastant bé.
Sí, sí, Chalamet està superlatiu, diuen que enganxa, que ens té allà enganxadíssims, però que la direcció actoral de tots els actors és impecable i que estan tots molt i molt bé. A Complete Unknown, el biòpic d'aquests primers anys de Bob Dylan. Tenim més pel·lis.
Sí. El secreto de l'orfebre.
Ya cerrado.
¿Te vienes?
No, no puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor. Según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
En el fondo eres una cobarde.
Els protagonistes del Secreto de l'Orfebre són els mediàtics Mario Casas i Michelle Jenner.
Sí, sí, correcte. És l'adaptació d'una novel·la o curta homònima d'una autora que es diu Elia Barceló, i bàsicament parla d'un orfebre que viatja des d'Espanya a Nova York fins a per una exposició sobre la seva obra, i de camí passa pel seu poble natal, on 20 anys enrere va tenir un romanç en la seva joventut amb una modista que va marcar la seva vida per sempre, i d'alguna manera doncs es retroba amb ella. La modista en aquest cas és Michelle Henner, i està dirigida per la directora Olga Osorio, que es veu que feia 10 anys que pensava en com quedaria aquesta novel·la curta homònima d'Elia Barceló adaptada al cinema. I bé, i es destaca doncs, que és una història sobre la nostàlgia i sobre aprendre a estimar, un romanç d'època que fa honor amb aquesta novel·la en la qual es basa.
L'elenc, a banda de Mario Casas i Michelle Jenner, diuen que permet connectar tant espectadors més joves com a d'altres de més madurs, perquè fa salts en el temps, no? Fa una mica de joc de viatge en el temps.
Sí.
I tornem a la seva joventut, quan s'enamora, a l'actualitat...
Sí, sí. Bueno, es veu que ja... Bueno, clar, no volia parlar d'això perquè em semblava que era entrar una mica en detall sobre la trama.
Massa spoiler.
Sí, però sí, sí, es veu que en un moment donat doncs, hi ha com una mena de tempesta o algun esdeveniment... Bueno, algun
fenomen,
canvi en el...
No?
Sí, algun fenomen. I de sobte viatja en el temps i se'n torna a èpoques anteriors per veure com era aquest amor seu de la joventut.
Diuen que és una producció elegant, molt ben construïda i molt curosa amb tots els detalls al reconstruir aquestes diferents èpoques. El secreto de l'orfebre. Fes-nos més propostes.
Amenaza en el aire.
Agente Harris, Daniel Booth. Espero que le guste volar.
Nunca he volado con un fugitivo.
Testigo, no un fugitivo.
¿Preparados?
¿Siempre se mueve tanto?
Se va acostumbrando. Moretti está decepcionado contigo y te quiere muerto.
Oh, mierda.
¡Cuchillo!
Mayday, Mayday. Estamos en peligro.
Dime cómo pilotar esto.
Presta atención, esto es brutal.
¡Vamos!
Aquest és el blockbuster de la setmana.
Sí, sí, és la pel·lícula d'acció, el thriller de la setmana, i és l'última pel·lícula, ni més ni menys, que com a director de Mel Gibson.
Que feia uns quants anys que no dirigia, no?
Sí, sí, bueno, una de les últimes més destacades que va fer va ser Hasta l'últim hombre, però ara feia uns quants anys que no es posava darrere de la càmera, i es posa per fer una pel·lícula, pel que diuen, més que solvent. Vull dir, es veu que són 90 minuts de... és una fantàstica sessió de cinema de només 90 minuts, una pel·lícula la mar de solvent, la mar d'entretinguda, per acompanyar un entreteniment sense fissures, que se salta en tot moment la verosimilitud, però s'enorgulleix fins i tot de saltar-se la verosimilitud. I sí, sí, sens dubte, una pel·lícula molt eficaç, amb Mark Wahlberg que es marca un bon dolent. Vull dir, és una pel·lícula més que interessant, la de Mel Gibson.
Tres elements, una avioneta de càrrega, un telèfon i una perruca, i amb aquests tres elements pràcticament et mantenen amb tensió i entretingut fins al final, i això té mèrit.
Sí, sí.
Anem per més estrenes.
Mi única família.
Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
Todos con sonrisa de bobalicones son insoportables.
Mamá, voy a salir.
¿Y a dónde vas?
A pasear.
Van a acusarte de merodear con intención de delinquir.
Me ha llamado tu hermana.
¿Quién?
Santel.
Sé quién es mi hermana, gracias. ¿Cuándo vas a madurar?
¿Tienes alguno para mí?
Sí, Jesús.
I com rondina aquesta protagonista, és que és un non-stop.
Sí, sí, es veu que és una pel·lícula que comença així de manera una mica hilarant fins que de sobte comença a fer una mica de mal, aquesta pel·lícula. O sigui, és l'última pel·lícula de Mike Leigh, el cineasta britànic que... va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes per Secretos i Mentires. És també el director de Mr. Turner, el biòpic sobre el pintor que va protagonitzar Timothy Spall. I en aquest cas es reuneix un altre cop amb una de les actrius de Secretos i Mentires, que és Marie-Ange Baptiste, que interpreta amb aquesta dona protagonista per qui la vida és una lluita constant, plena de dolor, que es baralla absolutament amb tothom, es discuteix amb tothom, amb la caixera del supermercat, amb el dentista, que el marit ja no sap com tractar-la, que el fill gairebé no diu res i es passa tot el dia passejant per la ciutat sense cap mena de rumb, i només sembla que la seva germana la pugui entendre i la pugui ajudar amb aquesta dona. Llavors, vull dir, és la pel·lícula... Es va presentar al darrer Festival de Sant Sebastià, a concurs. És una coproducció entre Regne Unit i Espanya, perquè també hi ha involucrada el grup Media Pro. I és una pel·lícula amb la qual Mike Leigh torna doncs, al drama domèstic que d'alguna manera el va posar al mapa en el seu moment i que ens pregunta si podem sentir empatia per una persona que en el fons és totalment desagradable.
Complicat, eh? És difícil de veure, és molt dura, però sí que diuen que és interessant i instructiva. I una última pel·li.
Nosotros.
Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás.
Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre.
Quedamos en 5 minutos en recepción.
Vale.
Genial.
Hasta ahora.
¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija?
No te aguanto. ¿Te vas a separar otra vez?
Què els passa a aquesta parella que formen aquest Nosotros?
Bé, doncs que... Bueno, és una pel·lícula que fa com una dissecció de la parella, però començant pel final. És a dir, és una parella que es van enamorar, van ser feliços, van tenir fills, però en el moment de la ruptura doncs es pregunten que on es va torçar tot, què va ser exactament el que va passar. I bé, i d'alguna manera lluiten contra el pas del temps, les interferències del desig o la idealització de l'amor. Llavors és això, una història d'amor que comença pel final i una pel·lícula doncs, delicada, trista i que això, que dissecciona el que implica estimar i voler estimar algú. És una adaptació d'una novel·la que es diu Feliz Final, d'un autor que es diu Isaac Rosa.
I mostra un Bilbao molt modern i una mica de postal.
Sí, sembla que sí, però en general tenia bones crítiques aquesta. Vull dir, es veu que val bastant la pena aquesta anàlisi que fa de l'amor.
Acabem repassant quines pel·lícules podem veure al Kubrick i a l'Assassí.
Sí, doncs a Complete Unknown es farà el Kubrick segur a partir del 14 de març, aproximadament. La idea seria poder combinar amb una altra pel·lícula. El Secreto de l'Orfebre ja està confirmada a l'Assassí a partir de la setmana que ve, el divendres que ve, 7 de març. I Mi única família també es farà segur, perquè ja la tenim anunciada fa temps, però amb una data encara per concretar i a l'Assassí. I bàsicament us esperem aquest cap de setmana. Primer el Kubrick amb Paddington Aventura a la Selva, en castellà i en català. I a l'Assassí us esperem avui a les 9, última sessió de Memòries d'un Caracol, i el cap de setmana l'última reina, que comentàvem la setmana passada.
Et llevaràs per veure els Oscars?
Ho estic dubtant.
Estàs valorant.
Ho estic valorant. És per no anar tan cansat el dia següent, però podria ser. Ja, si no, ho comentarem aquí la setmana que ve.
I tant, divendres en parlem. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging.